Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Recorrerà l'arxivament de la querella per prevaricació contra l'exalcalde Matías Sarracán i 3 exregidors, a més de 4 funcionaris. La concessionària de la recollida d'escombraries i la neteja viària ho ha confirmat a Ràdio Sabadell, un recurs de forma que han de presentar en un termini màxim de 5 dies. Malgrat l'arxivament de la causa, Esmarza no retirarà cap de les altres demandes obertes amb el govern quadripartit. Així ho ha dit avui amb declaracions a l'emissora municipal el gerent de la companyia, Eugenio Díaz, que confia en poder mantenir unes millors relacions amb el nou executiu PSC Podemos.
Convertir a lo que tú no estás de acuerdo en un enemigo y a partir de ahí los insultos, las vejaciones, los escraches, las mofas públicas, hombre, eso no es normal. Eso no es normal, con lo cual la nueva administración no la conocemos. Pero como creemos que es excepcional el actuar, vuelvo a repetir, como una banda de fanáticos, pues hombre, normalmente confiamos que los nuevos fueran quien fuese, pues eso no es un comportamiento normal.
Gairebé una setmana després de la investidura de Marta Ferrés, la direcció d'Esmarza encara no s'ha reunit amb ella ni amb el seu equip.
Titulars.
Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Rugbi per transmetre valors. Aquest és l'esperit del projecte pilot Placant Barreres a càrrec del Sabadell Rugbi Club.
Fins ara hi han participat una vintena de joves en risc d'exclusió social. La primera edició del programa s'acaba de tancar i se'n farà una segona a partir de l'octubre.
El veí de Terrassa, detingut com a sospitós de la desaparició de la seva exparella l'agost passat, ha confessat el crim.
L'home ha dit que la va matar després que els Mossos trobessin un cadàver a casa seva durant una inspecció en la seva presència. L'Ajuntament de Terrassa ha fet un minut de silenci aquest migdia en senyal de dol.
El Centre d'Esport Sabadell ha presentat avui la campanya de socis de la temporada 2019-2020.
Sota el lema Adrenalina Arlequinada i projectant un vídeo sobre el desplaçament massiu a Olot, el club busca generar un efecte multiplicador apostant per les famílies i la gent jove. L'encarregat de material, Jordi Branzuela, serà la cara visible dels carnets.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. I comencem per la previsió del temps. Avui a càrrec del Jordi Mateo, que ens espera de cara a les pròximes hores. Bon dia.
Hola, bon dia. Les properes hores vindran marcades per les nuvolades que ja han començat a créixer a gran part de Catalunya, sobretot a punts de muntanya, i que guanyaran terreny al llarg d'aquesta propera tarda. Atenció sobretot al Pirineu i Prepirineu, on podran descarregar alguns ruixats de caràcter dispers, en general d'intensitat entre feble i moderada, tot i que atenció perquè el sector occidental de la serralada, principalment a última hora del dia, poden ser aquests xàfecs d'intensitat forta. A la resta de Catalunya, en general, com diem, alguns núvols a punts de muntanya, però cel poc ennuvolat en conjunt a punts del litoral. Pel que fa a la temperatura, valors que avui al centre de la jornada seran més baixos que els de la jornada d'ahir, amb valors que només de forma molt puntual superaran els 30 graus al centre del dia. De cara a la jornada de demà, nou dia predominat, amb predomini sobretot del creixement de nuvolades durant les hores centrals del dia, que tornarà a deixar alguns xàfecs, sobretot a punts del Pirineu, Prepirineu i també a la zona del prelitoral. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa a la situació del transport públic, quina és a hores d'ara? Cristina Adrián, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana a Barcelona, ja que no hi ha incidències destacables a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, informar que durant l'estiu Renfe incrementa l'oferta de trens als caps de setmana i festius a les línies de Rodalia de la Costa per facilitar la connexió tant amb la costa del Garraf, a l'estació de platja de Castelldefels de la línia R2 Sud, com en la del Maresme, amb la R1 ampliant el recorregut a trens entre Arenys de Mar i Calella. I això és tot el moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Cristina. Bon dia. I pel que fa a les carreteres catalanes, hem de destacar aquesta hora que regna la tranquil·litat i la circulació circulació fluida després d'un matí complicat, especialment a la C58, on un accident a l'inici de la ronda litoral havia provocat fins a 5 quilòmetres de cues entre Ripollet i el Nus de la Trinitat. A aquesta hora només hem de destacar les incidències a la C31 al Prat de Llobregat en direcció a Barcelona, perquè a conseqüència d'unes obres s'ha hagut de tallar un carril d'aquesta carretera, la C31, i això provoca un quilòmetre de circulació intensa.
La notícia del dia.
Concessionària de la neteja viària i la recollida d'escombraries recorrerà la decisió del jutge d'arxivar la querella que van presentar contra l'exalcalde Matías Sarracán i els exregidors Pere Arnau, Guerrero i Boada. Eugenio Díaz, gerent de l'empresa, ho ha confirmat avui a Ràdio Sabadell.
A diferencia de otros, nosotros siempre respetamos las decisiones judiciales. La respetamos, no la compartimos, pero la respetamos. Dicho eso, vamos a recurrir. Vamos a recurrir por varios aspectos. En primer lugar, porque el propio fiscal, en el escrito que se adjunta, se opone y quiere que se sigan las diligencias. Entre otras cosas, porque un técnico municipal reconoció que se le había, el entonces máximo responsable del servicio de residuos, de que se le había puesto sobre su mesa, durante su ausencia, que estuvo de baja unos días, un informe para que lo firmase como que él lo había realizado.
Tot i que el jutge defensa que totes les actuacions de l'administració i dels tècnics municipals van ser justificades, Díaz considera que no és tan evident perquè el jutjat Pere ha tardat 2 anys a arxivar aquest cas.
També ha afirmat que, a part de recórrer aquesta decisió judicial, mantindran actives les altres disputes que tenen amb l'Ajuntament, com una demanda civil per vulneració del dret a l'imatge i l'honor. De totes maneres, Díaz considera que la picabralla mantinguda amb el consistori des de fa 2 anys es frenarà amb el nou govern, que espera que tingui un tarannà diferent del quadripartit, a qui ha qualificat de fanàtics.
Lo que no tiene derecho una administración pública es a comportarse como si fuera una banda de hooligans, o sea, hacer scratches en un momento dado utilizando personas del entorno, a pincharnos ruedas del coche de los coches que hemos sufrido frente a la oficina, pintadas por todas las calles, poner pegatinas y adhesivos.
De moment, però, Esmats encara no s'ha reunit amb el nou govern de Marta Ferrés.
Cares noves per donar un impuls a l'economia sabadellenca. Aquesta és la visió que la Cambra de Comerç de Sabadell, el Gremi de Fabricants i la xarxa Onion tenen del nou govern municipal encapçalat per Marta Ferrés. Les entitats econòmiques creuen que hi ha moltes iniciatives a impulsar per facilitar l'activitat empresarial i confien que el nou executiu prendrà la iniciativa per fer-ho possible.
Des de la xarxa Onion es mostren especialment il·lusionats amb el projecte Sabadell 2030 i confien poder posar el seu granet de sorra per fer-lo realitat. També consideren que és el moment de treure del calaix projectes com el clúster Sabadell, esport i innovació. Ho han apuntat aquesta emissora el president d'Onion, Arnau Bonada.
El que ens fa especial il·lusió del projecte de ciutat és el que hi ha de la xarxa clúster, doncs, de Sabadell Esport i Innovació. Creiem que és un projecte que encaixa especialment amb la potencialitat de la ciutat i creiem que ara seria, doncs, el moment, potser durant aquests últims 4 anys s'han sentat les bases perquè es pugui fer i ara ja seria el moment de dir, va, doncs anem a tirar endavant, planifiquem, marquem objectius perquè, doncs, el projecte sigui una realitat.
La secretària general del Gremi de Fabricants, Núria Imerich, també aposta per aquest projecte, així com el d'integració de la ciutat amb el riu Ripoll, que s'ha treballat de forma conjunta amb l'administració local abans de les eleccions. Per a Imerich és molt important que la ciutat faci un pas endavant.
Nosaltres des del Gremi hem treballat molt amb el concepte de resiliència urbana, és a dir, venim d'una ciutat industrial que hem de ser capaços de fer el pas endavant, doncs seguir fent una indústria del coneixement. Hi ha altre tipus d'indústria, sempre parlo d'indústria neta, però que aquesta indústria crea ocupació de qualitat. Per tant, aquests projectes com resiliència, que hem treballat des de Gremi de Fabricants, el tema del clúster que ha nascut també en aquesta casa, el tema del Ripoll, que tenim un paper, doncs, perquè estem molt implicats en el tema de la mobilitat i de tot això, són projectes que s'han estat treballant.
El president de la Cambra, Ramon Alberic, per la seva banda, confia que el nou govern faciliti l'activitat econòmica, sobretot amb l'agilització de les llicències i amb programes de dinamització del comerç. Tot i això, també assenyala la necessitat d'abordar els problemes de mobilitat, tant interna com externa, perquè els considera un llast per als negocis. En especial, reivindica l'aposta pel quart cinturó.
És quelcom que la ciutat té que fer un pensament i hauríem de ser capaços de desbloquejar-ho i d'impulsar-ho. Jo crec que aquest és un tema que ve de molt, molt enrere i que no hem sigut mai capaços de trobar una solució. Per nosaltres, aquestes vies, el sistema de rondes especialment, són imprescindibles per una ciutat del nivell de Sabadell.
En tot cas, les tres entitats econòmiques són optimistes i confien en poder avançar en els grans temes pendents de ciutat.
I encara més propostes per al govern bipartit, en aquest cas de la mà dels comerciants i del gerent de Sabadell Comerç Centre, Jordi Obradors. Per a Obradors, un dels principals reptes de l'executiu de Ferrés és aconseguir recuperar les associacions de comerciants dels barris que s'han anat perdent en els darrers anys a conseqüència de la crisi econòmica. El gerent dels comerciants del centre ha fet aquestes afirmacions en el marc d'una entrevista al programa Matí, en què ha comentat quins són els comportaments de compra dels sabadellencs. Per començar, Pere, el centres compra més entre setmana que no pas al cap de setmana.
Sí, l'estudi de l'Observatori de Centres Urbans, encarregat per la Fundació Comerç Ciutadà, i del qual el Jordi Obradors n'és el coordinador, ha posat de manifest que els diners més forts per les botigues sabadellenques són els dimecres, els dies més forts, volíem dir, són els dimecres, dijous i divendres, mentre que dissabte és quan creixen molt les vendes en el cas de la roba.
El comportament dels sabadellencs que visiten el centre, o que visiten, que treballen, que estudien, o que van a fer gestions, aprofiten de dilluns a divendres a comprar, fan compres també, perquè els dimecres, els dijous i divendres l'equipament de la persona també té xifres destacables, però sobretot el dissabte, de cop i volta veiem que zones més especialitzades en compra quotidiana, com pot ser Ronda Samanov, com pot ser Carrer Tres Creus o la part de baix de la Rambla, el dissabte perden velocitat i guanya velocitat la part de la Rambla de la zona de dalt i el l'eix central.
Obradors també s'ha pronunciat sobre el comerç en línia, un aspecte que genera una important competència pels establiments que han de mirar, diu, de donar un valor afegit als clients que venen a la botiga. I és que assenyala que a dia d'avui les compres per internet són eficients i econòmiques i ho seran com a mínim fins que no es regulin aspectes com la fiscalitat.
És eficient fins que no ens posem a regular aquestes qüestions que comentàvem, medi ambient, deixalles, mobilitat, perquè si tot això es comença a regular, es comença, diguem, a tenir doncs la seva fiscalitat, igual aquests preus tan avantatjosos, doncs comencen a no ser tan avantatjosos.
Obradors ha explicat també que l'Observatori està començant a treballar a la zona de Can Urià, on s'ha iniciat l'inventari de comerços.
I el grup municipal de Ciutadans, que continua afegint llenya al foc, afirma que no es reunirà amb el govern de Marta Ferrés fins que el nou executiu no posi una data per retirar la pancarta de llibertat presos polítics de la façana consistorial. El portaveu de la formació taronja, Adrián Hernández, considera que la seva permanència suposa l'acceptació que l'estat espanyol no és una democràcia. Des del seu punt de vista, no hi ha cap excusa per mantenir el símbol separatista. Per això, han suspès la reunió que tenien prevista per aquesta tarda amb el nou govern. L'alcaldessa Marta Ferrés sempre ha defensat que té altres prioritats abans que retirar la pancarta.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
És un altre dels temes que us hem destacat en titulars. Una vintena de joves han participat aquesta temporada al projecte pilot Placant Barreres, o el que és el mateix, com el rugbi es pot convertir en la millor excusa per transmetre valors i bones pràctiques als joves sabadellencs. Inicialment estava dirigit a joves migrants que van venir sols al país, però s'ha obert a adolescents en risc i a tots els sabadellencs en general. L'experiència, que ha rebut el suport de l'Ajuntament, tornarà a l'octubre i esperen poder-la exportar a altres municipis la temporada vinent.
Tot va néixer amb Francisco Javier Benito i Alejandro Almansa, dos educadors socials i jugadors de rugbi que van voler barrejar els dos mons. Un treball de final de carrera que s'ha convertit aquest any en un projecte que ha engrescat a 25 joves a practicar el rugbi i empapar-se de tots els seus valors, perquè lluny dels prejudicis que pot comportar aquest esport, és una gran font de cohesió. Elisabet Graner és integradora social i l'entrenadora dels joves.
Hem de pensar que són joves que han fugit dels seus països i han vingut sols. O sigui, no és una cosa per plaer, no? Llavors, nosaltres crec que amb aquest projecte el que els hi podem oferir és crear relacions i crear vincles amb gent que ja viu, no?, a la ciutat, i poder sortir del que és el centre, no?, mateix. Uh-huh. que moltes vegades, sobretot quan acaben d'arribar, els hi costa molt sortir d'allà i relacionar-se. El tema de l'idioma també és una barrera que molts cops fa que no puguin accedir a altres llocs.
El projecte s'ha desenvolupat als camps de futbol de Can Puigener i Sant Oleguer. A part dels coneixements tècnics de l'esport i del seguiment social que es fa dels joves, també se'ls dona l'oportunitat de seguir en aquest món a través del Sabadell Rugby Club. Benito explicava com ho han fet.
Quan els joves tiren endavant i poden formar part dels equips, el Sabadell es fa càrrec de que seria les quotes de soci de l'entitat, el 115 rep els jugadors més joves i l'Ajuntament, l'Ajuntament Acció Social, doncs es fa càrrec del que són les fitxes federatives, que realment en el rugby és, jo crec que és un hàndicap, no? Són bastant cares pel tema de l'assegurança.
El següent pas del projecte Aplacant Barreres és constituir-se com a entitat i ampliar l'abast de l'iniciativa, tant a Sabadell com als municipis veïns, i tornaran a l'octubre.
El detingut per la desaparició de la seva exparella a Terrassa, ara fa 10 mesos, ha confessat el crim. Ho ha fet després que els Mossos d'Esquadra, que van portar l'arrestat a casa seva per fer-hi una inspecció després de ser detingut, hi trobessin un cadàver. Ara l'autòpsia haurà de determinar si el cos pertany, com tot indica, a Mònica Borràs, de 49 anys, que en el moment de la desaparició, el 7 d'agost de 2018, era parella de l'home. Avui el sospitós ha tornat a acompanyar els agents fins al pis i la policia científica continua inspeccionant a l'espera de l'aixecament del cadàver. La causa, dirigida pel jutjat d'instrucció número 1 de violència domèstica de Terrassa, es troba sota secret de sumari, però sí ha transcendit que no hi constaven denúncies prèvies per violència masclista. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha dit avui que el municipi està consternat pels fets.
I doncs avui hem de lamentar aquest fet trist. Realment estem consternats, indignats amb aquest presumpte cas de violència masclista, amb aquest feminicidi. Per part de l'Ajuntament de Terrassa, i davant dels indicis que hi ha, el que hem fet inicialment és aplicar aquest protocol de dol aprovat el mes d'octubre. Per tant, aquest matí a primera hora el que s'ha fet és una reunió de la taula de feminicidis per tal de doncs, poder valorar el cas i a partir d'aquí doncs, tirar endavant totes les accions amb aquest cas.
L'Ajuntament i l'Institut Català de les Dones han fet aquest migdia un minut de silenci per condemnar l'assassinat de la dona. Amb l'arribada de la primavera, la celebració de batejos, comunions i casaments va a l'alça. Enmig de l'època forta per aquest tipus de cerimònies, avui us expliquem que la xifra de comunions es manté estable a l'última dècada. Així, més de 370 nens sabadellencs van assumir el sagrament durant el 2018, només una dotzena menys respecte de 2010. Són dades del Bisbat del Vallès a les quals hi ha tingut accés Ràdio Sabadell.
La principal explicació perquè la celebració de comunions es mantingui estable és que, al marge del fet religiós, es veu com una tradició cultural. Ara bé, la crisi econòmica ha fet que les cerimònies siguin molt més modestes del que ho eren. El mossèn Fidel Catalán, vicari episcopal del Vallès Occidental i moderador de la Cúria, n'ha parlat aquesta emissora.
El que hem observat és que, malgrat tot, que el fet de la primera comunió culturalment es valora. Malgrat que estiguem en una societat que sembla que imparablement avança cap al secularisme, però en canvi la primera comunió, com a fet cultural i com a fet puntual en la vida del nen o de la família, això es manté.
Els anys amb més primeres comunions a Sabadell d'aquesta dècada van ser el 2014 amb 451 i el 2016 amb 416. Hi ha un factor, però, que explica el descens en el nombre d'aquest sagrament el 2012 i 13, anys en què amb prou feines 200 infants sabadellencs van fer la primera comunió. La raó és que l'edat en què la majoria la fan es va traslladar de tercer a quart de primària. En canvi, els dos anys següents, el 2014 i 2015, el mateix fenomen va produir un augment de les cerimònies.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment de repassar altres informacions destacades de la jornada més enllà de la ciutat i comencem parlant del Tribunal Suprem, que no posarà cap impediment al trasllat dels presos a Catalunya d'acord amb la petició d'institucions penitenciàries.
Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull i el sabadellenc Jordi Cuixart retornaran a Lledoners, mentre que la sabadellenca Carme Forcadell ingressarà de nou a Mas Enric i Dolors Bassa a Puig de les Basses. Els nou líders independentistes processats per l'1 d'octubre continuaran a la la presó a l'espera de la sentència del judici del procés.
El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, precisament veu possible que hi hagi una sentència del judici abans de les vacances de l'agost.
Una entrevista a Catalunya Ràdio, Iceta ha augurat que la decisió judicial serà més ràpida del que inicialment semblava i ha afegit que com més aviat, millor. En referència a la resposta política que hi pot haver davant de la sentència, Iceta veu inevitable que hi hagi eleccions al Parlament, tot i recordar que la prerrogativa és del president de la Generalitat. Segons el líder del PSC, ara no és el moment de començar una negociació de propostes i apunta que seria més fàcil si la sentència suggereix canvis legals.
L'ex-primer ministre francès Manuel Valls ha recriminat aquest dijous el líder de Ciutadans, Albert Rivera, que no volgués posar un cordó sanitari a Vox, però sí al PSOE.
En declaracions a la SER, Valls ha tornat a advertir del perill que suposa pactar amb l'extrema dreta i ha subratllat que a Europa aquests acords amb Vox no s'entenen i es veuen amb molta preocupació.
I precisament Rivera ja ha respost a les paraules de Valls i ha dit que tots els acords que es prenen a Espanya estan avalats pel president francès Emmanuel Macron. El Departament de Justícia ultima el projecte de llei de memòria històrica que obligarà a retirar simbologia franquista.
Així ho ha assegurat avui la consellera de Justícia Esther Capella durant una jornada sobre memòria històrica. La nova regulació incorporarà les tres lleis ja existents a Catalunya i posarà la Generalitat com a competent de la retirada de símbols i no els ajuntaments com fins ara. Entre altres coses, la llei anul·larà les condecoracions i suprimirà els noms de carrers en homenatge a persones vinculades amb dictadures i crims de la humanitat.
I un últim apunt, Luis Bárcenas i Maria Dolores de Cospedal declaren avui com a testimonis per la destrucció del contingut dels ordinadors de l'extresorer a la seu del Partit Popular al carrer Gènova. Entre els principals acusats hi ha precisament el PP com a persona jurídica, a qui s'acusa del delicte de danys informàtics. La vista oral va començar la setmana passada amb les qüestions prèvies.
Històries dels diners.
Quants diners necessito per obrir la meva botiga?
Basades en fets reals.
Em puc permetre contractar algú?
I en dubtes reals.
Amplio el local o venc per internet?
Sigui quin sigui el teu negoci, ens importa. Per això t'ajudem a prendre les millors decisions. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Em preocupen els meus pares. Amb la seva edat ja necessiten ajuda.
Tenia el mateix problema fins que vaig conèixer els centres Vallesol. Em vaig informar al 93 747 90 49 i tot i que n'hi havia d'altres més econòmics, cap amb l'experiència i els serveis de Vallesol. Ara estic tranquil·la perquè vaig escollir els millors.
Vallesol, centre residencial a Barberà del Vallès. Informis al 93 747 90 49 o a vallesol.es.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Adrenalina Arlequinada és el lema que utilitza el centre d'esports a la seva nova campanya d'abonaments presentada fa uns minuts a la nova Creu Alta. El conjunt arlequinat ha presentat una sèrie de mesures per intentar generar un efecte multiplicador que millori la xifra de 2.300 socis de l'última temporada. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Núria. La presentació ha arrencat amb unes imatges del desplaçament massiu a Olot i ha servit per comprovar que els preus, si fa no fa, es mantenen. Tan sols pugen l'IPC de l'últim any al voltant d'uns 2 o 3 euros respecte a la campanya passada. Com a novetats, es reordenen les edats més joves, sent gratis l'entrada pels menors de 8 anys. A més, hi haurà una quota familiar i portar nous socis suposarà obtenir descomptes. El director general del club, Bruno Batlle, ha remarcat el pes econòmic que tenen els socis en els pressupostos a segona B.
No sé si en són conscients, però el soci és un 50-60% dels ingressos ordinaris del club. I això el que hem d'aconseguir és que vingui molta més gent si volem tenir un projecte més ambiciós. A segona i a primera divisió aquests percentatges canvien absolutament, però aquí a segona B, i nosaltres que tenim el potencial amb un estadi com el tenim i una ciutat de 200.000 habitants, el que hem d'aconseguir doncs és que aquests socis siguin cada cop més, perquè al final són el motor del club, tant a nivell social, tant a nivell d'animació i, per què no dir-ho, també econòmic.
L'encarregat de material del centre d'esports, Jordi Bransuela, és la cara visible dels carnets de soci de la pròxima campanya. Recordem que a les 4 de la tarda s'obren les oficines de la nova Creu Alta per començar amb les renovacions i les altes noves. Els qui retirin el seu abonament abans del 30 de juny rebran de franc una samarreta amb el lema de la campanya, Adrenalina Arlequinada.
I en paral·lel a aquesta actualitat social, el centre d'esports ja ha presentat ofertes formals de renovació als 3 jugadors que no tenen signat un any més el contracte però que interessen a l'àrea esportiva.
Són Néstor Querol, Pedro Capó i Àngel Martínez. També s'estan presentant les primeres propostes als jugadors que interessen com a futurs fitxatges i amb els quals s'està negociant. En aquest sentit, Bruno Batlle ha afirmat que no creu que penalitzi molt el compàs d'espera de les últimes setmanes a la campanya de socis, tot recordant que només un parell de clubs del grup tercer han anunciat aquestes alçades incorporacions per la pròxima campanya. Qui no ha estat a la presentació ha estat Esteve Calzada, que durant el matí ha penjat un tuit en anglès presumiblement sobre les avançades negociacions per tancar el grup inversor que ha d'incorporar-se al projecte. Setmana intensa de trobades a Londres. Estigues atents per més notícies, ha escrit Calzada a les xarxes socials.
Per la seva banda, el Sabadell Nord segueix anunciant fitxatges de dos en dos. Si ahir s'obria el foc amb dos exjugadors del Mercantil, Ivan Caballero i Àlex Sánchez, avui ha estat el torn de dos terrassencs més, Fran Vega i César Molina.
El primer és un extrem esquerrà de 21 anys que arriba procedent del Molletense i que s'estrenarà a Primera Catalana. Tot i això, Vega té vincles amb la categoria.
Mis hermanos han jugado en esta categoría, tengo amigos que juegan aquí y he venido a ver algún partido y muy bien, grupo muy, muy, muy unido y club de barrio pero que compite muy bien. Ya jugué contra ellos en segunda catalana y ya era otro nivel y ahora en primera he venido a un par de partidos y se nota que es un equipo muy trabajado y que tiene bastante nivel.
El segon, César Molina, és central, té 26 anys i va sorgir del Sabadell, arribant a debutar amb Lluís Carreras amb el primer equip a Copa Catalunya i també anant convocat a segona. Després d'un any en categories inferiors a clubs com el Camp Parellada o el San Lorenzo, ara el defensa té l'oportunitat de tornar a fer un pas endavant.
Me han hablado dos o tres jugadores del primer equipo que no me lo pensara, que aceptara, que era un club de puta madre y que por favor que me viniera. Y ha sido un motivo por el cual también he aceptado, por la gente que hay aquí, lo bien que me han hablado del club. Fue salir del Sabadell y siempre he priorizado mucho a mis amigos y estar, bueno, me ha tirado más el corazón que la categoría. Y a la que me han llamado de este club, Primera Catalana, era el año que creo que más claro tenía en seguir en mi club, Tercera Catalana, con mis amigos. Y al llamarme ya me trastocó todos los planes. No, es que no se puede rechazar. Y yo creo que un reto así me lo merezco.
Amb aquestes dues incorporacions ja són quatre les cares noves pel segon projecte Primera Catalana del conjunt entrenat per Quico Díaz i en podrien arribar més a les pròximes hores.
En waterpolo, Espanya juga avui la primera posició a la darrera jornada de la fase de grups de la superfinal de la Lliga Mundial. Guanyant el Canadà, el Sergi Cabanas, Edu Lorrio i companyia s'assegurarien l'encreuament més favorable als quarts de final.
Tot i perdre ahir per 15-12 contra Hongria la tanda de penals en un partit, per cert, que es va aturar més de mitja hora per una forta tempesta, la selecció espanyola segueix comandant el grup. Els de David Martín són líders amb 4 punts, un més que el Japó i el Canadà i dos més que Hongria. Els canadencs són l'últim rival d'Espanya. Dimarts es van estrenar sorprenent els magiars, però hi van caure golejats contra els nipons. Per això, el jugador de l'Astralpool, Sergi Cabanas, els veu com una incògnita.
Doncs la veritat és que no tinc informació sobre ells, però, bueno, jo no considero que fem una... O sigui, que hagis amb els braços contra aquesta gent. Més que res perquè l'objectiu principal suposo que serà passar primers de grup i això passa per guanyar-los a tots i ja està, o sigui, no tinc informació sobre Canadà.
En cas de victòria, Espanya tindria un encreuament molt assequible als quarts de final contra el cué de l'altre grup, el Kazakhstan. Abans, però, s'han de veure les cares contra el Canadà a un quart de vuit del vespre.
Òscar Onrubia aterra avui a Dallas, als Estats Units, on la selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes farà una concentració fins al pròxim dimarts. El jove jugador de 19 anys ha estat un dels 12 escollits pel seleccionador i entrenador al Global Bàsquet, Òscar Trigo.
Espanya disputarà un triangular de 6 partits contra els Estats Units, actual subcampiona del món, i el Japó per seguir preparant l'europeu de Wallbridge, que començarà a finals d'agost. El fet d'estar entre els 12 seleccionats a Dallas fa ser optimista a on Rubia de cara a estar present a la gran cita de l'estiu.
Des d'un principi se comentó que la lista de 12 jugadores que saliese para Dallas seria la lista definitiva. Exacto, yo ya no me meto en el trabajo de entrenador, yo no sé si alguno de los compañeros que vamos o que van van a consecuencia de alguna baja o no, pero yo creo que esta lista puede llegar a ser la definitiva, sin duda alguna.
La definitiva es coneixerà després d'aquesta concentració, la segona de la història de la selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes a terres nord-americanes. Recordem que l'europeu es disputa a Polònia del 30 d'agost al 8 de setembre i tindrà com a premi els 4 primers bitllets pels Jocs Paralímpics de Tòquio 2020.
Gràcies, Pau.
Bon dia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Moment de posar punt final al Notícies Migdia d'avui. Que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i les xarxes socials. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.